Les dues, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
A menys de 24 hores perquè es disputi el Sabadell Mirant des de demà, estem ben pendents de la llista de convocats. Si no hi ha cap sorpresa, Antonio Hidalgo podrà comptar amb gairebé la totalitat de la plantilla. Edgar Hernández, tot i no estar al 100%, podria per fi debutar. Pierre Cornut ja ha complert el partit de sanció i Stoichkov, per què no, podria estrenar-se d'arlequinat. És possible que sigui molt d'hora encara per ell, perquè tot ha anat molt ràpid aquesta setmana i gairebé no s'ha entrenat amb l'equip. Però Ibiza es va trobar en les mateixes i va completar uns grans 90 minuts a Mallorca. Sigui com sigui, més pólvora i més armes per Antonio Hidalgo. Aquesta setmana encara serà normal, però a partir de la que ve tocarà jugar cada 3 dies. Esperant encara que Pedro Capó recuperi, és un bon moment perquè tota la plantilla estigui a punt i cadascú aporti el seu granet de sorra.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui amb la Bea Aguilar a les vies de so, comencem!
Què es comenta la recepció?
Farem tota la prèvia del Sabadell Mirandés de demà amb el Sergi Garcés i com cada divendres escoltarem totes les estadístiques que heu de conèixer per al partit. Avui, a més, s'ha posat a la venda el videojoc FIFA 21 amb el Sabadell present. Repassarem l'última hora del Sabadell Nord o Art Gràcia Creu Alta Sabadell en vol amb els partits que tenen aquest cap de setmana i parlarem de waterpolo a les portes de la Supercopa d'Espanya que tindrà lloc a Calllong.
I fora de l'hotel?
El Barcelona presenta una denúncia a la Guàrdia Civil al·legant falsificació de firmes en la moció de censura engegada contra Josep Maria Bartomeu. Els impulsors de la moció estan convençuts que tot està en ordre i que el que busca la directiva blaugrana és guanyar temps. Mentrestant, el Barça femení accedeix a la final de la Supercopa d'Espanya després de passar per sobre del Sevilla 6-0. La lluita pel títol serà contra el Logroño i en un xoc encara sense estadi ni data determinats. En tennis, definida la final femenina de Roland Garros, Sofia Kenin es va desfer ahir de Vitova i Swiatek de Podoroska, les dues per 2-0, i es veran les cares demà a la pista central. Avui, però, tor per les semifinals masculines, primer amb el Schwarzman Nadal i després Djokovic Tsitsipas. I el Giro d'Itàlia, victòria a l'esprint per De Mare, la segona per ell, i Joao Almeida segueix el líder a la general. Avui, setena etapa, on a priori els sprinters també haurien de jugar-se les garrofes.
I a les xarxes socials.
El tuit del Mirandés ahir a la tarda parlant precisament d'una de les coses que farem en el programa d'avui, estadístiques. Diu així, una nova maledicció per trencar, guanyar a la nova Creu Alta. I és que l'equip burgalès no ha guanyat mai a l'estadi dels Arlequinats.
De quin partit no estarem pendents?
A 9:15 teniu, o no, una cita amb la Premier League galesa amb el duel entre el Caernarfon Town i el Cefn Druids.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Vinga, gairebé passant 4 minuts de les 2 del migdia, arrenquem l'Hotel Suís d'avui, divendres 9 d'octubre, i ja sabeu que quan sona aquesta sintonia no és només sinònim per parlar del centre d'esports, sinó que el Sergi Garcés apareix en antena. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui sí que et tinc al meu costat, eh?
Sí, avui sí. Avui ja tenia ganes de veure't en directe. Ahir et vaig poder sentir, però volia veure quina careta fas al capdavant de l'hotel. Allò, com a home de recepció, a l'hora de rebre'ns a tots un per un.
I deixa'm dir-te que, com que em van els reptes, no només et puc tenir avui al meu costat, sinó que, a més, et tinc un divendres, que normalment és el dia, per qui no ho sàpiga, que és quan descanses, però avui, per circumstàncies, doncs has vingut aquí.
Així és, a fer una miqueta de companyia tot plegat. Va, tira.
Va, anem per feina, que avui ha comparegut a Antoni Hidalgo en roda de premsa, però abans, pel matí, últim entrenament del Centre d'Esports Sabadell, perquè circumstàncies que no són normals, Sergi, perquè no acostuma a passar, estem a menys de 24 hores perquè es disputi el partit contra el Mirandés. Com ha anat aquest entrenament?
Així és, d'aquí res, a 23 hores haurà començat el partit i ara mateix estarem a punt de començar la segona meitat, si ens situem demà, si tot va normal. Bé, entrenament, com es diu en aquests casos, i com ha estat gairebé tota la setmana, recordem que l'equip, Sergi, només va entrenar, només, i ho poso entre moltes cometes, això del només, dimarts al CAR de Sant Cugat. En canvi, dimecres, dijous i avui divendres ho ha fet al Temple, ho ha fet a l'estadi de la Nova Creu Alta i ho ha fet, evidentment, sense públic, a porta tancada. Per tant, diguem-ne que poques pistes aquesta setmana les que ha volgut facilitar Antonio Hidalgo, no només a la premsa, sinó, evidentment, del que es tracta, als seus rivals, en aquest cas, el Club Deportivo Mirandés. Continua sent una incògnita. Deixa'm que comenci per aquí, després sentirem de seguida el tècnic Arlequín a parlar-ne, però continua sent una incògnita la presència de Stoichkov i també la presència d'Edgar a la convocatòria. I no em facis jugar diners avui, perquè no sabria què dir-te amb una mínima que no sigui el 50%. Allò de dir, pots dir cara, pots dir creu, però sense tenir cap element, cap informació, cap input que pugui fer que derivis una miqueta més al tant per cent. Per tant, em situaré en que no tinc, si em permet l'expressió, ni punyetera idea de si el gabanenc i l'andalús entraran o no en aquesta llista de convocats que, si no m'erro, avui l'hauria de facilitar el club.
Això però dir.
Però potser havia sortit de dubtes. Tampoc diners, mira què et dic.
Doncs això, avui entrenament a la Nova Creu Alta i, com diu Sergi, amb tots aquests dubtes, i estem a l'espera que el Centre d'Esports Sabadell faci oficial aquesta llista de convocats, perquè, com diem, estem, res, a menys de 23 hores perquè comenci aquest Centre d'Esports Mirandés, jornada 5 de la Lliga Smartbank. Però, com deien, després de la sessió d'entrenament d'avui a la Nova Creu Alta, per cert, que no se m'oblidi, Sergi, que ahir en parlàvem, mig en broma també, que al final avui, aquesta setmana, han estat 3 sessions sobre la Nova Creu Alta. I no sé si és el moment per posar a prova una mica com estarà la catifa verda, de la nova catifa verda, ja ho sabem, després de les remodelacions per adequar-se a les exigències de la Lliga. I t'ho dic no només perquè l'equip s'ha entrenat 3 cops aquesta setmana, sinó perquè per dissabte, mirant allò la previsió del temps, les previsions inicials són que hi haurà pluja i fins i tot tempesta elèctrica.
Sí, és més problemàtica la meteorologia de demà que no passa aquesta setmana, que la veritat, per ser mes d'octubre, estem gaudint de temperatures i temps en si més que positius. La catifa, és que t'ho deia ahir, està perfecta. És que és una autèntica bogeria. Els que hem vist, i els que ja tenen més anys encara més, aquestes últimes temporades hi ha hagut moments on treien pit de dir que bé que està l'estadi, però és que la veus ara i bé, és que és una autèntica... Jo, personalment, és que em quedo mirant la gespa com un babau sense saber reaccionar. En aquest sentit, crec que no hem de tenir cap mena de problema. Diferent és a partir de demà, si plogués a l'hora del partit. Clar, a partir d'aquí ja juga un element. No parlo tant del drenatge, que estic convençut que funcionarà a la perfecció, però clar, és un element, en aquest cas climatològic, que ja li pot jugar una mala passada, no només a l'estat de la gespa, sinó al propi desenvolupar del partit. Però avui no tinguis cap por, cap mena d'arrencança, que el fet d'haver treballat 3 dies seguits sobre la catifa no li ha passat factura gens ni mica. Al contrari, m'apunto al que dius, eh? Potser ha estat una prova de foc important per veure quina és aquesta capacitat de reacció, perquè recordem que l'entrenament d'ahir no s'havia de fer a l'estadi i, en canvi, es va canviar a última hora.
Es va canviar a última hora i, per tant, han estat 3 sessions seguides sobre el temple. Com diem, ja veurem com acaba responent aquesta gespa quan demà, si es compleixen les previsions, acaba plovent. En tot cas, com dèiem, Sergi, avui pel matí, entrenament a la Nova Creu Alta i després rodes de premsa dels dos entrenadors, pràcticament sobre la botzina, tocant a l'inici de l'Hotel Suís. De la roda de premsa d'Antoni Hidalgo, no sé què rescataries de la seva compareixença.
Doncs mira, t'ho deia, i si vols comencem, sentirem parlar del Mirandés, que ningú no es preocupi, perquè parlarà del conjunt burgalès. També sentirem d'aquí una estoneta l'entrenador, el tècnic d'aquest Club Deportiu Mirandés, però per començar, Antoni Hidalgo, avui, sobre aquesta possibilitat que et deia, com està Edgar, com està Stoichkov, com ha vist el jugador andalús, recordem, només 2 sessions preparatòries, la d'ahir i la d'avui. Són o no possibles peces per comptar en aquesta convocatòria de 23 de demà? Bé, una miqueta preguntant pels noms propis, no? I aquests eren els dos noms propis. Doncs ara ho sentim, però Antonio Hidalgo molt, molt, molt no ens ha tret de dubtes.
quan més efectius tinguem, molt millor, i en una situació en la que recuperar jugadors sempre està bé, no? Ara decidirem si estan disponibles per jugar. Stoichkov va arribar i ha arribat molt tard, en una situació que no, segurament no és la millor per afrontar un partit de futbol, però veurem que decidim. Ell està entrenant normal a Mallorca i que estigui aquí és una alegria molt gran per nosaltres.
Doncs veurem si Stoichkov acaba entrant també en aquesta llista de convocats. Que és veritat que, ho dèiem a l'inici ara de l'Hotel Suís, que tot ha anat molt de pressa, perquè al final el jugador, ja sabem que va fitxar sobre la botzina quan s'acaba el mercat de fitxatges, s'ha dit, per cert, per part de Mallorca, no fitxat, però en aquesta situació també es va trobar una mica Juan Ibiza quan va arribar, una mica en les mateixes.
Sí, jo crec que quan diu Antonio Hidalgo que no ha estat unes circumstàncies o no han estat les millors circumstàncies per afrontar un partit de futbol, jo crec que és més un factor psicològic que no físic. És a dir, recordem que el jugador, ens ho reconeixia ahir, Sergi, en directe aquí a l'Hotel Suís, és que el mateix dilluns, a les 9 del vespre, no es movia de Palma de Mallorca. O sigui, en qüestió de 3 hores, Stoichkov va passar d'estar molt tranquil, pensant, perquè així ens deia que li havien assegurat des de la direcció esportiva del conjunt mallorquinista, que no es movia, que comptaven amb ell i que, per tant, es quedava a Palma. Poc després se'n anava a Tenerife perquè ell mateix havia mogut fils i perquè el Tenerife estava interessat, i a les 12 menys 3 quarts de 12 mal comptades venia cap a Sabadell. És a dir, jo crec que va més pel factor de com ha estat la sortida, el que dius tu, tota la precipitació, dimarts el viatge, a més amb la família, que això vulguis o no també té un hàndicap a afegir, perquè al final no ets tu sol, sinó has de comptar amb l'estat anímic de la dona, en aquest cas, del petit, deia fins i tot ell, amb un petit gos, per tant, tota la família, des de Palma fins a Sabadell, que no pas, insisteixo, per respecte físic, perquè és que algú es pot estar preguntant, home, si fa 3 dies estava jugant amb el Mallorca i entrenant amb el Mallorca amb normalitat, no pot haver perdut la forma de manera tan immediata, no? Per això crec intuir que pot ser més el dubte de com ha anat la setmana, de com té el cap, que no pas de com li van les cames, que és evident que a aquestes alçades de temporada a qui no li tirin les cames és perquè té realment un problema.
Insisteixo que perdó, que podem sortir de dubtes aviat si la llista de convocats el Sabadell la fa pública ben aviat. En tot cas, Sergi, si acabés entrant Stoichkov, si acabés entrant Edgar, el que és evident és que Antonio Hidalgo tindrà moltes més armes en atac, perquè al final crec que al Sabadell no se li pot retreure pràcticament res en les 3 primeres jornades, tenint en compte com es va donar la pretemporada, quins han estat els rivals que ha tingut enfront, però home, en atac sí que potser ha faltat una mica d'efectivitat, una mica de crear més ocasions. Guruceta ha estat una mica sol, el pobre, en la punta d'atac, i al final Edgar i Stoichkov et podrien aportar coses diferents, no?
Sí, en el primer partit es va generar poc, en el segon partit gairebé no es va generar res, tret dels últims 2 atacs, per dir-ho així, una miqueta a la desesperada quan ja anaven contra el marcador. Per contra, és cert que el dia de l'Espanyol, sense una gran claredat, va haver-hi 2-3 ocasions que, com a mínim, van posar en cert perill la porteria llavors defensada per Diego López. Però és evident, al final l'equip en 270 minuts només ha estat capaç de marcar un gol. Recordem que a més va ser a pilota aturada el gol de Juan Hernández a Vallecas a la primera jornada. Per tant, va ser en el minut 20 aproximadament, posa-li que siguin 250 minuts sense veure porteria.
249, vaig comptar jo l'altre dia.
249, per ser exactes, des de que es va veure porteria per única vegada en aquesta 2021. No és per posar-se nerviosos, però és evident que el Sabadell té aquest puntet de neguit, i d'això també n'ha parlat avui Antonio Hidalgo, sobretot d'aquest puntet de, no sé si preocupació és la paraula, però sí, com a mínim, un dels elements a corregir o a millorar que té l'equip en el que portem de campanya.
Quan portes un gol en 3 partits, totes aquestes situacions les tens molt presents. Tenim molta gent a dalt, sabem que estem arribant a situacions de camp contrari, 3/4, amb bastanta freqüència, i som molt conscients que hem de treure molt més de totes aquestes situacions, perquè el partit de segona divisió hi ha moltíssima qualitat, acaba partit 0-0, és molt i molt, molt difícil, per això tu has de fer mal a dalt.
Doncs una mica això el que comentàvem, també Antonio Hidalgo, en aquesta línia, la signatura pendent potser és això, el de poder materialitzar les ocasions que es puguin crear. No sé si és una preocupació o no, Sergi, però crec que al darrere potser no hi ha tantes preocupacions, no? Perquè al final el centre d'esports en defensa és veritat que ha encaixat en els tres partits, però insisteixo un altre cop, compta amb l'entitat dels rivals. Al final han estat quatre gols encaixats, els dos del Rayo Vallecano, un contra el Mallorca i un contra l'Espanyol. Per tant, en defensa, jo crec que no hi ha tanta preocupació i, a més, els centrals han respost bé, incloent el que hem esmentat abans, a Juan Ibiza, que pràcticament s'havia entrenat res dos dies abans de debutar. Però, clar, és que per guanyar has de marcar gols.
Sí, és evident que aquí és on està el problema, i sobretot perquè amb l'arribada, com dius, de Juan Ibiza, la recuperació, ja no sé si dir miraculosa, però sí molt ràpida de l'Iscoc, l'equip ha acabat de recuperar gairebé tots els efectius. De fet, només li faltaria per recuperar Pedro Capó en aquesta posició, perquè ja de cara a demà també torna Pierre Cornut, que va complir sanció el passat cap de setmana contra l'Espanyol. Per tant, al darrere ja hi són tots, exceptuant Pedro Capó. Al mig del camp no hi ha hagut problema, són els que són, i ja ho tenim tot damunt la taula, i és evident, com diem, fins que no ha arribat Stoikov, fins que no recuperi el 100% Edgar, fins que no arribi, si és que arriba, aquesta darrera peça que tot fa pensar que si és que sí, sigui Kagawa o sigui un altre, serà de mig camp en endavant, serà també una peça de tall ofensiu.
No deixes anar cap bomba avui, eh?
No. Bé, ets testimoni que tinc el telèfon damunt la taula, però no, de moment no salta res espectacular. Com diem, aquí és on l'equip està tenint problemes. I, de fet, segurament, Sergi, deixa'm que et digui, l'equip encara no ha guanyat, i en bona part, més enllà de no haver sabut tancar la porta a cap dels tres partits, eh? Però també perquè, com diem, el bagatge ofensiu no ha existit. Amb una millora, sí. Ho vam dir només acabar el partit contra l'Espanyol. Ja ho havíem dit, només acabar el partit contra el Mallorca, sempre agafant com a referència l'anterior, no? L'equip ha millorat. O sigui, la progressió és una evidència. Des del dia del Rayo fins al dia de l'Espanyol, la progressió, les sensacions, digue-li com vulguis. Però mira, Antonio Hidalgo deia l'altre dia, només acabar el partit, de sensacions no es viu. Amb les sensacions no guanyes partits només, no? I avui, evidentment, deia, ha tornat a insistir en aquest aspecte, en aquest argument. Les sensacions són bones? Sí. Són millors? Sí. L'equip progressa? Sí. Però ara toca ja aquest plus de donar un salt qualitatiu, no sé si de joc, tant de bo que sí també, però sobretot, el més important, salt qualitatiu en resultats.
Això és un lloc que ha estat de guanyar. Tothom som conscients d'aquesta situació. Està clar que hem millorat molt des del primer partit contra el Rayo fins avui, però això s'ha de traduir en victòries, en punts. Tenim molt clar el que hem de fer dintre del camp, amb i sense la pilota. Hi ha un component de competitivitat, de competir, de saber llegir els partits, que hem de millorar en tots aquests aspectes, i demà pues, ho intentarem com sempre, no?
Doncs veurem com acaba responent el Sabadell demà contra el Mirandés, Sergi, que és veritat que en el vestidor Arlequinati ens ho va deixar clar Adri Cuevas, que no agrada molt els termes aquests de comença la Lliga Real pel Sabadell, rivals més assequibles, però clar, al final venim de jugar contra Rayo, Mallorca, Espanyol, que si la Lliga després, segons com avanci, no ens diu el contrari, són candidats a l'ascens, i ara ve un partit que ningú diu que serà fàcil, evidentment, perquè al final és un Mirandés molt rocós i que ja ha sumat els seus punts, però home, crec que serà un examen a priori més fàcil que els altres tres.
Sí, mira, faré servir, i segur que no es molesta, el nostre company, el Pere Figueres, del diari Sabadell, a la roda de premsa, ha fet servir aquell argument de dir, bé, potser no és una altra lliga, però sí que és veritat que s'equilibra esportivament, econòmicament. El Mirandés seria un equip molt més a l'alçada del propi centre d'esport Sabadell, o el Sabadell a l'alçada del Mirandés, que ningú malinterpreti el que estic dient. Fins ara estava jugant amb autèntics gegants de la categoria i ara tornes a tenir davant la primera oportunitat de jugar contra un equip que a priori serà millor, serà pitjor, li sortirà pitjor el partit de demà, però ha d'estar de tu a tu amb el centre d'esport Sabadell. A més, un equip, després sentirem també el tècnic del quadre burgalès, de característiques similars en quant a proposta futbolística, o com a mínim aquestes són les cartes de presentació que fan els seus tècnics, no? I en aquesta línia, Antonio Hidalgo, que no ha volgut contestar a Víctor Gómez,
perdona,
el jugador del Mirandés, que ahir deia, si el Sabadell vol proposar nosaltres ens anirà millor, sempre ens va millor els equips que proposen, que volen tenir la pilota, doncs no ha volgut entrar en aquest debat, però sí que ha volgut fer una miqueta de radiografia de com és aquest Mirandés, però al mateix temps de quin estil de partit ha de presentar Sergi al Centre d'Esports Sabadell demà, o quin estil de partit vol Antoni Hidalgo que presenti demà al Centre d'Esports Sabadell davant aquest Club Deportivo Mirandés.
Tinc el partit més difícil possible al meu cap, amb la màxima exigència de la categoria i d'un equip que hi ha alguns jugadors que ja van patir l'any passat, uns jugadors molt dinàmics, amb molta velocitat, que ens posarà les coses molt difícils. A segona, tots els partits són molt difícils. Hem de donar el nostre 100% per treure els 3 punts.
I aquest matí també ha parlat l'homòleg d'Antoni Hidalgo a la banqueta burgalesa, José Alberto López, com dèiem, que, per cert, no és que hagi donat grans declaracions, però sí que ens ha deixat alguns detalls, per exemple, sobre els lesionats. Antoni Hidalgo no ha volgut donar allò gaires detalls sobre quina serà la llista de convocats del Sabadell, però en el Mirandés sí que sabem que és llista de 19 jugadors. Són baixa Mario Barco per lesió, Jouara amb un petit problema aquesta setmana en l'entrenament tampoc estarà, i un dels fitxatges, Jackson, pendent encara del test PCR. Per tant, el Mirandés sí que tindrà baixes.
Sí, té aquestes 3 baixes com a mínim, si no hi ha cap factor sorpresa. Com dius, llista només, i faig allò de les cometes, només de 19. Ja sé que la temporada passada estàvem acostumats a que les llistes eren de 18, però com aquest any deixen fins a 23, clar, sorprèn a vegades que 25 canvis els tècnics no aprofitin. En aquest del Mirandés, com li ha passat alguna vegada ja al Sabadell aquesta temporada també, no hi ha efectius suficients si no has de tirar del filial. I, per tant, en aquest cas, doncs, José Alberto López, extècnic del planter de Mareo, de l'Sporting, doncs, no ha volgut completar més enllà dels necessaris. Per tant, amb 19 tenen més que suficients per afrontar el partit. I, com diu, sí que ha parlat també, ha fet referència una miqueta, ja no tant a la situació, veurem el Mirandés 5 punts, ja els voldríem per nosaltres, és cert que això no fa més que començar, però ja els voldríem, una victòria únicament, evidentment, 2 empats, i la derrota de la setmana passada, no havien perdut a les primeres 3 jornades els castellans, en canvi venen de perdre, anem a dir-ho així, a la Lliga. I sobretot comencem per un d'aquells detalls que sempre tenen una mica de suquet, el fet de l'històric que porten els entrenadors, en aquest cas, amb el Sabadell com a rival o amb la nova Creu Alta. I avui ha recordat l'ara tècnic del Mirandés que ell mai no ha guanyat a l'estadi de la nova Creu Alta, Sergi, que no sap el que és guanyar el Temple Arlequinat, però això sí, ha aprofitat per agafar aquesta dada i fer-se-la venir bé a favor, no? Ha recordat, per exemple, que l'Elidoro Rodríguez no havia guanyat tampoc mai a Tenerife i que aquesta temporada, precisament, aquesta única victòria que diem que ha sumat el Mirandés en Lliga, en el que portem de Lliga, doncs ha estat precisament a casa del conjunt canari.
A todos los sitios vamos a ir y vamos a intentar conseguir los 3 puntos. Creo que esta maldición, como tú dices, es menos que en el Elidoro, pero bueno, independientemente de esas estadísticas, vamos con muchas ganas de hacer un buen partido y de intentar arañar el máximo de puntos posible.
Doncs esperem que no es trenqui la maledicció demà aquí a la nova Creu Alta. Per cert, un Mirandés, Sergi, que a diferència del Centre d'Esports, destacava el tècnic burgalès, el tècnic asturià de l'equip burgalès, que el Sabadell al final havia mantingut el bloc, però el Mirandés sí que arribava molt renovat. I, de fet, per exemple, si aquí ja vam tenir un dilluns allò bastant frenètic en l'últim dia de mercat de fitxatges, ells déu-n'hi-do, perquè, per exemple, Nicolas Jackson, el que dèiem que estava pendent de la prova PCR, mitja punta s'ha dit del Villarreal, va arribar allò en els últims dies, Sergio Moreno s'ha dit pel Rayo Vallecano, el davanter, també en les últimes hores, Genaro Rodríguez, central, pivot defensiu, de la mateixa forma. Per tant, és un equip allò bastant nou, també amb nou tècnic, recordem l'any passat Andoni Iraola, i aquí sí que potser és veritat que el Sabadell també ha fet moltes incorporacions, però hi ha aquesta diferència, no?, amb el conjunt arlequinat.
Sí, home, en quant a números, sí, també això pot significar que portaven la plantilla un pèl més curta del que ja havia aconseguit tancar el Sabadell. És evident que li ha tornat a passar al Mirandés el que li ha passat en temporades anteriors. Renovació a fons, fas un any, en aquest cas no brillant, però sí que és veritat que a la Copa no els hi van anar malament les coses, amb Andoni Iraola al capdavant, els jugadors marxen, i has de renovar amb molta gent jove, és cert, i sobretot molt mirant cap al nord, en aquest cas gent del futbol basc, de la Real, etc, que han reforçat aquesta plantilla del Mirandés, però mantenint una miqueta aquesta filosofia de ser un equip que, a diferència del que potser ens imaginem moltes vegades quan pensem en Anduba, que tots tenim aquella imatge de Anduba deu ser un camp petit, que apreta, que... Sí, és veritat, tens la sensació d'angoixa, perquè és tot molt, molt recollidet, però quant a les dimensions del terreny de joc, no té res que envejar, per dir-ho així, als estadis d'aquesta lliga de futbol professional, i un Mirandés que vol fer el que dèiem abans, no? Aquest estil de futbol molt, 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 molt del Sabadell. Abans d'això, també ha parlat del rival, el tècnic del quadre, burgalès, i s'ha referit precisament a que ells han hagut de renovar bona part de la plantilla. Per contra, el Sabadell diu que ha mantingut aquest esquelet, aquest equip tipo, amb totes les renovacions. Ja ho hem repassat. I després s'ha reforçat, diu ell, amb jugadors de nivell. Per tant, en aquest sentit, el tècnic del Mirandés, el José Alberto López, ha deixat clar que, així d'entrada, sobre el paper, no sé si per quedar bé o no, abans de venir, que el Sabadell és un equip que li agrada i molt.
El Sabadell és un equip muy peligroso porque creo que es un muy buen equipo. Mantiene varios jugadores de la temporada pasada que han conseguido el ascenso, que creo que eso siempre es un dato muy importante, el mantener una estructura dentro del club. Y luego pues han incorporado también jugadores de muchísimo nivel. Han tenido un inicio difícil, pero han perdido los tres partidos por la mínima contra supuestamente tres candidatos al ascenso, y han hecho tres muy buenos partidos.
Doncs això, bon equip, bona plantilla, bons partits, bon joc, bé, tot paraules d'elogi en aquest cas de José Alberto López, que cap al rival de demà del seu equip, que no és un altre que el Centre Esports Sabadell. I aquesta última, sí, estil de futbol, estil de quin tipus de partit espera el tècnic del Mirandés. Hem sentit a Antonio Hidalgo dibuixant una miqueta què espera, com se l'imagina i com creu que ha d'estar el seu equip per afrontar la cita. Sentim ara aquest tècnic, el del Mirandés, també parlant d'aquesta similitud d'estils entre els dos equips. Per tant, a veure quin dels dos acaba portant-se doncs, el partit al seu terreny.
Está claro que el Sabadell es un equipo como nosotros, que pretende tener el balón, pretende dominar, pretende ser un equipo que genere cosas a través del fútbol, acumula mucha gente interior, tiene jugadores creo que determinantes en lo colectivo y determinantes también en lo individual, como la llegada de Stoikov, un jugador que para mí es un jugador muy a tener en cuenta dentro de la categoría.
Feta la prèvia, escoltades les paraules d'Antonio Hidalgo, de José Alberto López, ja només queda, Sergi, esperar menys de 24 hores, insistim, perquè comenci aquest Sabadell-Mirandés. Per rematar-ho, si et sembla, fem una mica d'agenda.
Sí, fàcil, Aquesta vegada ho tenim tan a tocar que és fàcil de recordar. A partir de demà, dissabte, que ningú no es despisti, Demà, dissabte, dia 10, a la 1 del migdia, un horari estrany.
Estrenem horari, de fet, aquest encara no s'ha donat a segona divisió aquesta temporada.
És un estrany, i fins i tot pel que és habitual. Aquí havíem vist partits a les 12, de tant en tant, quan jugava sobretot amb els illencs, però la 1 és un horari estrany, el que ens obligarà als que el Sabadell en joc ens hi posem doncs, a un horari també diferent, 12:45. Per tant, des de les 12:30, en directe a Ràdio Sabadell, un partit, això sí, que es pot veure també per aquells que es quedin a casa o estiguin en algun lloc perquè no es pot anar a l'estadi, recordem-ho encara, a través d'un dels canals de Movistar Liga, però que no pateixin, que amb el so sincronitzat de Ràdio Sabadell. Per tant, demà, que sempre diem en aquests casos, Sergi, la tele, la tablet, el que tu vulguis, però amb la 94.6 a l'orella.
Doncs a partir de 12:45, la gent del Sabadell en joc que s'hi posarà. Per cert, també estem esperant els horaris de la setmana que ve, que la Lliga ens fa esperar, Sergi, i per aquest Albacete-Sabadell de la setmana vinent, de moment no tenim horari. Sí que és veritat que l'ENS de la Lliga ha publicat els horaris sí de primera divisió, no de la segona, i és que al final també continua el conflicte entre la Federació i la Lliga, perquè recordem que per aquest dilluns 12 d'octubre festiu hi havia tres partits programats de la Lliga Smartbank, finalment s'ha hagut de tirar enrere, es tornen a jugar diumenge i per tant amb aquesta problemàtica doncs, que els horaris se segueixen fent esperar. Sergi, tens molta gana?
Home, tinc gana, però... Convides ara?
Ara sí pots aguantar perquè et convido.
Ah, sí, home, si és per això, sí.
Et convido primer a escoltar les estadístiques, com cada divendres, avui amb la veu de l'Adriana Arroyo, i després de publicitat, Sergi, parlarem d'una cosa que, si no em coneixes, tu que portes molt més temps que jo aquí, crec que no hem parlat mai a l'Hotel Suís, que és de videojocs.
L'Hotel Suís... No, l'antic anotador jo crec que alguna vegada sí. L'Hotel Suís no... Pèls de punta, per un servidor que no ha tocat una Play gairebé només que per treure-li la pols. Molt bé, interessantíssim ara mateix.
Jo et convido a quedar-te. Primer escoltem les estadístiques amb la veu de l'Adriana Arroyo.
El llibre de registre.
Les estadístiques del Sabadell prèvies a aquest partit contra el Mirandés són de sobres conegudes. 0 punts de 9 possibles, penúltim, amb 3 derrotes per la mínima, que han arribat de la mateixa manera, amb un gol del minut 80 endavant. El Mirandés, per contra, presenta uns números molt parells fins al moment. Instal·lat a l'equador de la taula, al 12è lloc, l'equip de José Alberto López ha guanyat un partit, n'ha empatat 2 i n'ha perdut un altre, amb 3 gols a favor i 3 en contra. Curiosament, dels 4 partits que ha jugat, 3 han estat a casa, a Anduba, on encara no han guanyat. En canvi, l'únic triomf va arribar en l'únic desplaçament, jornada 2, al camp del Tenerife, això sí, acabant aquell dia amb 2 homes de més. A la seva plantilla presenta jugadors de 6 nacionalitats diferents a banda de l'espanyola: el bosni Bojan Letic, el marroquí Mohaez Arfani, el portuguès Ricardo Xute, l'eslovac Eric Girka, el dominicà Carlos Julio i el francès Juara. 4 precedents existeixen entre el Centre d'Esports i el Mirandés a la Nova Creu Alta, amb un balanç més que positiu de 3 victòries i només un empat, cap derrota, per tant, del Sabadell. En el global, comptant també els partits jugats a Miranda, 8 enfrontaments, només una victòria rojilla, 3 empats i 4 triomfs arlequinats, el 50% dels precedents. Curiosament, el primer creuament entre tots dos va ser l'any 1975 a la Copa del Generalísimo, amb els burgalesos a tercera divisió i el Sabadell a segona A. A l'anada, 1-0 pel Sabadell a principis de gener, amb l'ex del Barcelona internacional com a jugador Gustau Biosca dirigint el conjunt sabadellenc. A finals del mateix mes, l'inquilí de la banqueta ja havia canviat. Era Antonio Jaurrieta. El Sabadell va repetir victòria allà, aquell cop per 2-3. El següent precedent va arribar gairebé 38 anys després, novembre del 2012, l'únic Sabadell-Mirandés que va acabar amb empat, 1-1, amb els gols de Manu Lanzarote i Díaz de Cerio. Durant 3 temporades seguides, els dos conjunts van coincidir a segona A, però des del 2015 no es creuaven els camins. En l'últim Sabadell-Mirandés al Temple, van guanyar els sabadellencs per 3-2 amb un gol d'un Javier Bas, que 2 anys més tard jugaria justament al Mirandés. Currículum, per cert, curiós, el del cordobès, que va baixar amb l'Hèrcules, l'any següent ho va fer amb el Sabadell i després d'una experiència a l'estranger, a Austràlia i a Bòsnia-Herzegovina, va tornar a baixar de manera consecutiva amb el Mirandés i amb el Mérida. 4 descensos en els seus últims 4 anys de professional al futbol espanyol. Va, canviem de tema. Recordeu la seqüència? Recupera Adri Cuevas en banda esquerra, centrada a l'àrea, remat de cap d'Arturo al pal llarg, toca la fusta i entra només un minut després de l'empat del Castellón? Doncs l'àrbitre era el mateix que el de demà, Josu Galek Apezteguía. Tindrà feina el Sergi Garcés a l'hora de pronunciar el seu nom ràpid durant la retransmissió. Segona temporada d'aquest navarrès de 29 anys a segona divisió A, ha xiulat 3 vegades al Sabadell i mai ha perdut el conjunt arlequinat amb el pamplonès impartint justícia. Les 3 a més a la Nova Creu Alta, igual que demà, i les 3 amb el Centre d'Esports anotant 2 gols. Victòria 2-0 contra l'Alcoyano, l'octubre del 2015 amb Miguel Álvarez a la banqueta arlequinada, empat 2-2 davant l'Ontinyent 2 anys després, i aquest Sabadell 2, Castellón 1, que dèiem ara, el de l'any de la permanència a Olot, ja amb Antoni Hidalgo a la banqueta. El Mirandés és l'equip de segona A el que ha arbitrat més cops, un total de 7 precedents, amb 3 victòries burgaleses, 2 empats i 2 derrotes. Fora de casa, mai havia perdut amb Galek Apezteguía com a àrbitre, però l'últim precedent va ser fa pocs mesos, 1 de juliol del 2020, Oviedo 1, Mirandés 0, mitjana de 6 grogues i de 0,4 vermelles per cada partit arbitrat, comptant els 140 que ha dirigit en l'última dècada.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistas, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Passen 5 minuts de 2:45, continuem a l'Hotel Suís d'avui divendres 9 d'octubre. Hem fet la prèvia del centre d'esports, però no acabem d'abandonar l'actualitat arlequinada perquè avui ha sortit a la venda, com us dèiem, el videojoc per excel·lència de futbol, el FIFA 21, per les principals consoles. El simulador d'Electronic Arts, eSports, es caracteritza per tenir comprades les llicències d'un munt de lligues i entre elles la Lliga SmartBank, i per tant es podrà jugar aquesta temporada amb el centre d'esports Sabadell. Avui el Pau Vituri ha decidit no venir a treballar per quedar-se a jugar al Play i poder estrenar aquest FIFA 21. El saludem via Skype. Pau, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. No seria precisament el motiu, però em serveix també.
Va, en tot cas, has pogut jugar aquest matí a aquest FIFA 21, que com diem, la gran novetat potser per aquí, per la ciutat de Sabadell, és que podem jugar amb el centre d'esports, podem intentar ascendir a primera, podem, per què no, després classificar-nos per la Champions, guanyar-la i tot el que vulguis. No sé quines són les primeres impressions que t'ha deixat el FIFA 21, sobretot centrat amb l'equip arlequinat.
Aviam, t'he de dir que tinc obligacions laborals. I clar, jugar tampoc hem pogut jugar gaire, com a molt allò, tastar, fer un petit tastet, perquè a més els videojocs d'avui dia queden 40 i pico gigas, per tant triguen una bona estona també a descarregar-se i a instal·lar-se, però aquella sensació de tornar a poder fer servir el centre d'esport Sabadell en un FIFA, que no teníem aquesta sensació, o aquesta oportunitat, millor dit, des de la temporada 2014-2015, doncs home, fa il·lusió, 6 anys després, tornar a poder fer servir el centre d'esports Sabadell, o al principi que et demana quin és el teu equip favorit i que puguis triar equips de la Lliga SmartBank i posar el centre d'esports, doncs home, és aquesta primera sensació que la veritat està prou bé, és interessant poder entrar al menú, com diem, veure el centre d'esports Sabadell, les samarretes estan molt aconseguides, són molt, molt fidedignes, les dues samarretes del centre d'esports Sabadell, i aquí l'únic, l'estadi, que l'estadi no és la nova Creu Alta. Els equips de segona divisió no tenen estadi propi, només els que han jugat a primera, és a dir, hi ha Butarque, hi ha l'RCD Stadium, hi ha el Visit Mallorca Estadi, però no hi ha la nova Creu Alta, es diu Estadio El Medio, del centre d'esports Sabadell.
Que no hagin jugat a primera recentment, no, Pau?
Correcte. Els que hi van estar la temporada passada a primera divisió sí que tenen aquest estadi personalitzat.
És que aquí tinc el Sergi Garcés aquí al costat i havia fet una cara de sorpresa. Pau, si et sembla, entre tu i jo, que li donem una mica al FIFA, l'Adrián Arroyo i el Sergi Garcés, que ja saps que són gent bastant més veterana que nosaltres, que tu i jo no arribem ni als 30.
Per dir alguna cosa.
Jo crec que no juguen gaire, tot i sí que és veritat, que hi ha gent, evidentment, d'edat més avançada, que potser sí que li agrada, però home...
Per mi ja ho pots dir, no he jugat mai, o sigui, no gaire, no, mai.
M'estic fotent en un jardí que vaig a sortir-hi ràpid. Vull dir que és més habitual veure els més joves jugar a videojocs com el FIFA. Ho expliquem, el FIFA puntua del 0 al 100, tot i que no hi ha cap equip amb una puntuació molt baixa que sigui 0 o 1, per valorar el seu nivell, fent la mitjana allò d'atac i en defensa. No sé quina mitjana li han posat al centre d'esports i també comparat amb la resta d'equips de la categoria.
Mira, hi ha la valoració del 0 al 100 i hi ha la valoració també per estrelles. Llavors, el centre d'esports Sabadell té dues estrelles, en aquest sentit, i té 66 d'atac, 65 de mig del camp i 66 de defensa. Però aquí hi ha una cosa curiosa també. Es pot fer servir la plantilla que ve predeterminada, o també hi ha l'opció de jugar en temps real, és a dir, amb la forma de la plantilla actual, sense poder fer servir els jugadors lesionats, etc. I aquí el centre d'esports Sabadell baixa un puntet en atac i en defensa. T'he de dir que dels quatre equips ascendits a segona divisió, el Sabadell és qui millor valoració té. És a dir, tots quatre tenen 66 en atac, 65 al mig del camp el Sabadell té 66 en defensa i la resta té 65. I equips que tinguin dues estrelles, trobem per exemple també el Lugo, la Ponferradina o el rival d'aquest dissabte, el Mirandés. I perquè ens fem una idea també del partit del qual venim, Sergi, ens quedem amb aquesta mitjana del Sabadell, 66, 65, 66. Doncs bé, l'Espanyol té 4 estrelles i no 2, en té 4, i la seva mitjana és de 77 en atac, 76 al mig del camp i 75 en defensa.
Doncs mira, és a dir que passarem de jugar contra tot un equip també reflectit en el FIFA a un que, efectivament, i ho diu el FIFA, estarà més al nivell del Sabadell. Què et sembla aquesta mitjana, Sergi, a tu?
Com no sé d'on partim, m'agafo a les referències que esteu dient. És a dir, si el Sabadell està doncs, molt equiparat amb els tres que han pujat amb ell, amb el mateix nivell una miqueta més baix, només una miqueta, que el Mirandés, i evidentment a una distància, no sé si aquests 10 punts de mitjana són molts o pocs, no ho desconec.
Sí, però, sí, són bastants.
A 10 punts de l'Espanyol, doncs bé, crec que és bastant fidedigna del que és la suposada realitat. Després, per sort, els jocs aquests es basen en una teoria que després el futbol s'encarrega de no sempre acompanyar. Per tant, ja està bé que us entretingueu jugant a cosetes.
Es puntuen els equips i de la mateixa forma també es puntua els jugadors. Com puntua, sí, Pau, el FIFA 21 a la plantilla del Centre d'Esports?
Bé, hi ha de tot, hi ha de tot. Perquè, clar, segurament aquí cadascú podria fer les seves puntuacions. I aquí trobem, per exemple, que els dos jugadors més ben puntuats del Sabadell al joc són Aleix Coc i Iker Undabarrena, tenen un 68 de mitjana. T'he de dir que no hi ha Stoikov encara, no s'ha actualitzat la plantilla, és a dir, hem fet un partit amistós Sabadell-Mirandés, apareix la classificació de la Lliga Smartbank actualitzada, però no amb l'últim partit. Per tant, a ulls del FIFA, el Sabadell no ha jugat encara contra l'Espanyol i, per tant, encara no s'ha tancat el mercat de fitxatges i Stoikov no apareix a la plantilla del Sabadell. Mm-hmm. Per tant, Stoikov té un 70 al Mallorca, ho hem pogut veure també, i de moment al Sabadell, Alice Coc i Undabarrena 68, Adri Cuevas, Antonio Romero, Juan Hernández 67, i per darrere, per sota, el pobre Aaron Rey, que amb aquesta actualització que dèiem, amb les plantilles actualitzades, l'han deixat en 60, el pobre. I t'he de dir que hi són, per exemple, també David Estals o Xavi Riat. David Estals amb un 58. Seria el jugador menys ben valorat del Centre d'Esport Sabadell.
Mm-hmm. Pues fixa't, jugadors allò joves que, com David Estals, que ja va debutar a Vallecas, doncs podràs jugar amb ell mateix al FIFA. Simplement per rematar-ho, Pau, i molt ràpidament, perquè ens quedem gairebé sense temps, alguna curiositat que ens puguis explicar del FIFA? Perquè sempre pot aparèixer algun nom allò estrany.
Mira, t'he de dir que hi ha tres jugadors sense foto al Sabadell, Ian Mackay, Àngel Martínez i Antonio Romero, no serien jugadors precisament desconeguts, i també a les plantilles predeterminades, no a les actualitzades, insisteixo, hi ha jugadors que apareixen al Sabadell com ara Jandro Moreno, que va ser davanter del club, s'ha dit, al Sabadell Nord. Hem trobat també Cati Olandi, el jugador del filial, o l'ara lateral del Sabadell Nord, Raúl Martín. Són jugadors que insisteixo, figuren la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell i que també es poden seleccionar per jugar al joc.
Doncs, curiositats. Sergi, si vols jugar al FIFA 21, mira, podràs jugar amb David Estals i també amb Raúl Martín o Jandro, què et sembla?
Apassionant, ja t'ho dic, però no només això, sinó el joc en si, apassionant. Bé, ahir Pau
Vitoria... Quan vulgueu, organitzem un torneig, eh?
Sí, estàs per organitzar tornejos. Escolta'm una cosa, diu Pau Vitoria que avui s'ha quedat a casa, no només per jugar a la Play, però jo només li vull preguntar si la nevera és ben plena i si ha comprat col·liri, perquè m'imagino que la matxacada que es fotrà aquesta nit de jugar... L'entrevista li fots dimarts i et fa un màster de com va la història.
Serà així, Pau, o no?
Bé, primer, com diem... Primer
clar que sí que serà així, si és que no sé per què li dona tanta volta.
Per cert, que ara, curiositat interna, que m'acaba d'escriure Pedro Capó, el futbolista del Centre d'Esport Sabadell, per dir-me, també com a curiositat, que és que el joc l'ubica com a migcampista ofensiu. Que ens està escoltant i és veritat, els jugadors estan prou ben ubicats, el sistema és prou fidedigne, però ell apareix com a migcampista ofensiu.
A veure si serà la peça ofensiva que està buscant el Centre d'Esports Sabadell, que ja la tenim aquí, a Pedro Capó.
Sí, no? qui sap, l'Antonio Hidalgo això li haurem de preguntar després de la roda de premsa.
Pau Vitoria, gràcies, una abraçada.
Vinga, una abraçada.
Gràcies, Sergi, una altra per tu.
Fins ara.
Parlem de més futbol.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
El Sabadell Nord visita diumenge la Guinaueta en un duel d'equips humils d'aquest subgrup UB de Primera Catalana. Ben diferent ha estat l'estrena del conjunt arlequinat i del barceloní. Si els de Can Oriac van caure per 0-3 en la primera jornada contra el Mollet i són el primer QE de la Lliga, la Guinaueta es va imposar per 0-2 a parets amb dues dianes en l'últim quart d'hora. El rival d'aquesta setmana dels sabadellencs s'ha caracteritzat des del seu ascens a Primera Catalana per ser un equip rocós i que sap treure-li molt de suc al seu joc intens i físic. No és d'estranyar, doncs, que Pablo Becerril, entrenador del Sabadell Nord, esperi aquest guió d'enfrontament.
Ells són així, nosaltres tampoc ens separem molt d'aquesta línia. Per tant, serà un partit com aquest, de petits detalls, de pilota aturada, d'intentar ser intensos, de no equivocar-nos. Ells juguen pràcticament el mateix que nosaltres i jo crec que qui s'equivoqui menys guanyarà.
En teoria, l'estil de joc seria similar al del Sabadell Nord. En canvi, Becerril no està massa satisfet amb el rendiment que està obtenint de moment, especialment en els primers minuts. Per l'entrenador del conjunt de la zona nord, la gran assignatura pendent del seu equip passa per no anar sempre a remolc en el marcador.
Nosaltres encara no hem trobat la manera d'encarar els partits d'una forma que et doni més opcions, perquè creiem que són superiors en aquesta faceta. De moment, si som realistes, la temporada hem encaixat durant els 5 primers minuts, diria que pràcticament a tots els partits. És una casualitat, home, no sé, una casualitat que es repeteix cada setmana, no és gaire casualitat. Per tant, és molt difícil, si no arribes al minut 75 a opcions de puntuar, de guanyar partits, és molt difícil analitzar com competir, perquè sempre anem amb el llast de tenir que arrossegar un marcador en contra en els dos primers minuts.
Diumenge a 1:15 començarà aquest Guinaueta Sabadell Nord, segona jornada del campionat de Primera Catalana, i podria ser l'estrena del nou porter dels sabadellencs, Uri Vives, que dimarts es va incorporar als entrenaments a les ordres de Pablo Becerril.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre de 3:15, obrim bloc poliesportiu. L'equip femení de l'Astralpool Natació Sabadell jugarà les semifinals de la Copa Catalunya de Waterpolo. Les de David Palma tenien ahir un pur tràmit a Can Llong amb els 14 gols de renda del partit d'anada i van tornar a golejar el Sant Feliu per 20-5 amb 5 dianes de Judit Forca. Ara espera el Mataró, que es va desfer del Sant Andreu, però les semifinals no jugaran fins la primera setmana de desembre. Aquest torneig de la represa, com se l'ha anomenat, ha estat el preludi de les Supercopes d'Espanya que es disputen demà i diumenge a Can Llong, amb la presència a les semifinals dels dos equips de l'Astralpool. Director esportiu del club, Xavi Balaguer, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Imagino que moltes ganes que comenci oficialment la temporada a nivell nacional, com diem. És veritat que hem tingut aquesta competició de Copa Catalunya, però home, a nivell nacional això, hi ha ganes d'encetar-la per fi?
Doncs sí, la veritat és que després d'aquest període d'inactivitat que hem tingut, amb el torneig aquest de la represa que hem fet, però que d'alguna manera és un torneig de presa de contacte menor, demà tenim les Supercopes d'Espanya, que és el primer gran torneig de la temporada, i amb moltíssimes ganes de veure waterpolo i de veure com els equips del club evolucionen.
Si no em corregeixes, Xavi, la federació va anunciar que hi hauria assistents a les grades seguint els protocols de seguretat i que els partits es jugaran a la piscina de 50 metres. Ho teniu tot a punt, això?
Sí, la veritat és que està sent una feina complicada. Hi ha complexitat habitual d'organitzar qualsevol esdeveniment d'aquest nivell. En aquest cas s'hi afegeix tots els protocols derivats de la pandèmia del Covid que estem passant, i és una situació pràcticament nova per tothom. Però bé, hi estem treballant des dels diferents departaments del club, i pensem que ens en sortirem i ens en sortirem bé.
tant de bo. I Xavi, a més, abans de la pandèmia, havíeu d'organitzar l'Open de Primavera de Natació, que malauradament doncs, va passar el que va passar, però en aquest sentit, la federació doncs, ha tornat a apostar per Canlloc un cop més.
Sí, la veritat és que les instal·lacions que tenim a Canlloc, al Club Natació Sabadell, doncs, són un autèntic privilegi, no? Un privilegi doncs, pel club, per la ciutat, per Catalunya i per la natació i pel waterpolo i per la sincro estatal. Llavors, això fa que la federació, l'espanyola, la catalana, l'ALEN, doncs, confiï moltes vegades doncs, en nosaltres, doncs, tant per les instal·lacions com per la capacitat organitzativa que sempre han demostrat.
Mm-hmm. Parlem del torneig en si, Xavi, anem per parts. Al quadre femení, a les 11, hi haurà el Mataró Sant Andreu i a la 1, el Club Natació Sabadell Mediterrani. Segurament, a excepció del conjunt andreuenc, la resta de rivals s'han reforçat molt, no?
Sí, sobre el paper, doncs, tots els equips tenen moltes ganes de fer bons papers amb el waterpolo femení. Tothom s'hi està apuntant a apostar per aquest esport, no? Que nosaltres doncs, fa molts anys que hi estem apostant i que estem recollint doncs, molts èxits. I la veritat és que sobre el paper, doncs, com et deia, aquests equips s'han reforçat molt i bueno, caldrà veure doncs, quina és la posta en escena, no?, d'aquestes plantilles.
I vosaltres també us heu reforçat. Tant la Irene González com les holandeses Van der Sloot i Keuning ja s'han estrenat, no?, a la Copa Catalunya. Com les has vist, de moment?
Bé, la veritat és que són jugadores doncs, que ens donen una passeta més endavant, no?, perquè són jugadores doncs, de nivell, jugadores internacionals amb les seves respectives seleccions, a més venen amb moltes ganes doncs, de fer-ho bé pel nom i prestigi que té el club Europa. Doncs recordem que hem guanyat 5 de les 9 últimes Copes d'Europa i a més és un any preolímpic, amb la qual cosa doncs, les esportistes i els esportistes volen estar al seu millor nivell per no perdre's la cita, si més no pel que fa al tema esportiu.
I això pel que fa a l'equip femení. El quadre masculí serà a la sessió de tarda demà. A les 4, Terrassa-Barcelona i a les 6, Barceloneta-Sabadell. El de sempre, no, Xavi? No sé si sorprèn aquest superequip, que és molt i molt complicat.
Sí, la veritat és que doncs, el Barceloneta porta molts anys en una línia molt sòlida. És un dels 4 o 5 millors equips d'Europa. Ho demostra temporada rere temporada. I nosaltres doncs, aquest any tenim un equip molt jove, però amb molta qualitat, amb moltes ganes, i bé, sempre queda doncs, el marge o el percentatge de possibilitats que tenim en qualsevol partit d'aquests, encara que sigui reduït, i nosaltres doncs, el que farem és lluitar al màxim, donar-ho tot i apurar aquestes possibilitats i intentar donar la sorpresa en aquesta semifinal.
Tant de bo, eh? Pugueu, seria la veritat una gesta espectacular i, a més, aquí a casa. Et pregunto també, evidentment, per l'adaptació dels nous, Bernat Sanahuja, Ubovic, Lluc Bertran, com els veus amb ells?
Bé, són jugadors doncs, que han triat venir a Sabadell, sobretot per projecte. Com et deia, som un equip molt, molt jove, esportistes que tenen molta ambició. Ells tres doncs, són jugadors... sobretot el Bernat i el Lluc amb molta projecció a nivell nacional. Lubovic és un jugador ja més consolidat a nivell internacional que ens aporta moltíssimes coses un equip tan jove, sobretot veterania, experiència, saber estar, i la veritat és que tots tres doncs, tenen moltes ganes de començar a competir doncs, de veritat i bé, ho veurem a partir de demà això.
I segur que portaran aquest plus per l'equip de Quim Colet, que pot aspirar a coses, de veritat, molt esperançadores a aquesta temporada. Per acabar, Xavi, simplement hem conegut aquesta setmana els nous criteris de classificació per als Jocs de Tòquio, amb tres oportunitats per assolir la mínima A que imposa la FINA, l'Open d'Holanda al desembre, l'Open de Primavera al març i el Campionat d'Europa al mes de maig. Què us semblen?
Bé, la veritat és que a veure, són uns criteris que han canviat una miqueta respecte als de la temporada passada, no tant en quant a l'exigència de les marques, però sí en els moments en els quals doncs, es poden fer aquestes marques. I la veritat és que simplement doncs, es tracta de tenir ben feta l'anàlisi de quan els nedadors han d'estar en el seu millor moment de forma per poder assolir doncs, aquest gran repte, que és participar en Jocs Olímpics, i en el qual nosaltres doncs, pensem que tenim 3, 4, 5 esportistes doncs, que hi poden optar, i que per tant doncs, hauran d'estar la resta sota aquests criteris que ha fixat la Federació Espanyola, i evidentment per anar als Jocs Olímpics ningú regala res, no? S'ha de demostrar dintre de l'aigua amb una gran actuació i una bona marca.
Ara que deies això, 3, 4, no sé quins nadadors del club, espereu que estiguin allà per competir per la plaça per Tòquio?
No, tenim doncs esportistes més consolidats com la Marina García o la Cata Corró, i llavors tenim esportistes doncs com l'Àlex Castejón, l'Àlex Ramos o el mateix Sergio De Celis, o qualsevol altre nadador que pugui donar la sorpresa, un Carles Coll, bueno, que pensem que tenen les seves possibilitats, tot i que som conscients doncs que és complicat.
Doncs Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts aquí a l'Hotel Suís d'avui. Que tingueu molta sort aquest cap de setmana, tant en l'organització de la Supercopa d'Espanya a Can Llong com per als propis Estrasburgs. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Tram final de programa en handbol, segona jornada aquest cap de setmana de la Primera Nacional, prèvia al derbi que disputaran d'aquí 8 dies l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell. Els arlequinats buscaran els primers punts després de la derrota patida a l'estrena a Granollers, una desfeta que és veritat que entrava dins dels càlculs dels creualtencs, tenint en compte el potencial del filial granolleri. Ara, però, vindrà un d'aquells partits en els quals s'ha de començar a sumar sí o sí per no quedar-se enrere. A casa contra un Sant Joan d'Espí que l'any passat va quedar a la part baixa de la taula. El tècnic Sergi Cifré tecla 15 errors que cal esmenar respecte a la setmana passada.
Els errors, bàsicament, que, bueno, entre d'altres, no? Però al final ens va penalitzar molt els errors de llançament, és a dir, que vam tenir una baixa efectivitat en els errors de llançament, i les pèrdues de pilota, que les dues coses es traduïen en contraatacs en contra i en atacs ells en primera i segona onejada, que no estaven posats a llocs. Després, en defensa formada, sí que vam tenir millors sensacions, però sobretot les transicions va ser el que ens va penalitzar, sobretot.
Com dèiem, serà el partit abans del duel sabadellenc contra l'Oar Gràcia, un derbi molt esperat i que arribarà ben aviat, i per tant, Cifré admet que és inevitable referir-s'hi, però també avisa que demà hi ha dos punts en joc, els mateixos que la setmana vinent.
Home, evidentment se senten comentaris sobre l'Oar Gràcia, quan serà el partit i tot el tema, no? Però evidentment ara estem centrats amb el Sant Joan d'Espí, que són dos punts també molt importants. Hem de saber en el fons quina és la nostra lliga, i aquest partit és important per nosaltres. I després pues, vindrà l'Oar Gràcia. Si, a part de ser dos punts, que ens donarien un tema de moral de cara a enfocar el partit contra l'Oar Gràcia també.
I és un discurs similar al que ha volgut pronunciar Gerard Gomis, el tècnic d'un Oar Gràcia, que juga una pista molt complicada, com és la del balonmano La Roca. L'entrenador verd i blanc té clar que no poden permetre's el luxe de pensar més enllà del partit de demà, i més tenint en compte com de competitiva és aquesta lliga.
Crec que l'any passat els dos partits contra Banyoles ho deixen encara més clar, és el fet de dir, si no ets capaç de treballar partit a partit i de centrar-te 100% partit a partit i vols preparar les coses a dues o tres setmanes vista, una de dos, o estàs donant per fet que guanyes o perds els següents partits pel que sigui, o realment no estaràs a l'alçada del nivell que tu et vols marcar.
L'Oar Gràcia va arrencar la Lliga amb un empat a casa davant el Sant Esteve de Palautordera, mentre que el conjunt roquerol va sumar el primer triomf del curs precisament contra el rival del Creu Alta de demà, el Sant Joan d'Espí. El carrer Bocaccio, en tot cas, es va viure un final d'infart, un guió que ja es va donar en molts duels de la temporada passada, i Gomis avisa, la pel·lícula es pot tornar a repetir més cops.
Que el cor aguanti és la meva tasca diària, però bueno, jo crec que és una de les coses més maques d'aquesta feina, i poder competir dins d'una categoria en la que el 90% dels partits estiguin a aquesta alçada és una passada, o sigui, realment és una passada.
Aquest balonmano La Roca Oar Gràcia arrencarà demà a les 6 de la tarda i just després tindrà lloc el Creu Alta Sabadell en vol Sant Joan d'Espí a Cal Balzac a les 8 del vespre.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I un apunt molt ràpid de tenis taula abans de marxar. La sala de tenis taula del Club Natació Sabadell viurà dilluns el que es podria considerar el campionat de Sabadell oficiós d'aquest 2020, ja que per la pandèmia, durant la festa major de la ciutat, no es va jugar a la competició. El Club Cap Saballut de dilluns participarà en palistes del Club Natació Sabadell, Falcons i El Ciervo. Hi haurà noms com el de Joan Beix, Joan Barberà, Sergi Casanovas, Llull Arc, etc., que inclourà Ivan Ruiz, jugador de divisió d'honor del club i cap de sèrie número 1. Tot això després d'un cap de setmana farcit de més tornejos i tenis taula en el Club Natació Sabadell. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Ja sabeu que podeu recuperar el programa al nostre portal web radiosabadell.fm i a les xarxes socials. La Bea Aguilar, que ha estat a les vies de so, us envia una abraçada ben forta, i també Servidor, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Demà, ja ho sabeu, a partir de 12:45, els del Sabadell en joc, que s'hi posaran per explicar-vos aquest Sabadell mirandès de la Lliga Smartbank. Que passeu bon cap de setmana!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.